L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Benvinguts i benvingudes a l'ofici d'educar. Avui girem el programa com un mitjó. Primer farem les propostes literàries i després obrirem el meló de quina és la potència de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil. Ens acompanyen...
Marina Llompart, co-creadora del podcast Tàndem i editora d'Infantil a la Galera, que condueix clubs de lectura juvenils. Paula Jarrín, historiadora, llibretera del Lots, mediadora de lectura i coautora del podcast Poccas. Misha, Anna Pardos i Ripoll, booktuber i bloguera, presidenta de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Jaume Centelles, mestre creador de la pàgina Invitació a la Lectura i autor dels llibres El Abrazo de la Lectura i La Biblioteca, el cor de l'escola. I Marta Cava, bibliotecària de la xarxa de biblioteques de la Diputació, que ha treballat a la biblioteca escolar i fa clubs de lectura.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Sant Jordi a la vista!
Doncs avui a l'ofici d'educar parlem de com les xarxes internet han obert noves finestres per divulgar literatura infantil i juvenil amb un equipàs d'expertes. Benvinguts, benvingudes.
Bon dia. Bon dia.
Però volem començar amb una pluja fina de recomanacions per ajudar a triar els pares i mares, fills i filles, avis i àvies, mestres i professors. I comencem amb la Paula Jarrín, amb una proposta Si fa sol, de diversos autors, publicat per Combel, de 0 a 3. Paula.
Mira, volia començar amb la primera infància i amb aquest Si fa sol, que són tres llibres diferents, Si fa sol de Falda, Si fa sol de Bressol i Si fa sol de Cantarelles, on Cristina Correro, Eduard Iniesta, Anna Molins i Núria Vilà, i després tres il·lustradors de casa nostra, Cristina Losanto, Cristian Inaraja i Mercè Galí, ens posen a cantar. I és aquest recuperar les cançons i la infància. Cantarem La Ria Rita Tanet, cançons per anar a dormir, cançons d'aquestes cantarelles que també jugarem amb els dits, i el llibre incorpora un QR on, si no sabem una cançó, podem anar a consultar-la.
Molt bé. Una altra recomanació. Què té un núvol de Tina Vallès amb il·lustracions d'Àgata Gil, editat per Vindi, a partir de 7 anys?
A partir de 7 anys i per primers lectors que es posen a prova en la lectura autònoma, i també per mestres, famílies que vulguin llegir en veu alta, un llibre per descobrir què hi ha darrere els núvols.
Que interessant. La Torre de la Bruixa, de Júlia Sardà, editat per Blacky Books, a partir de 9 anys.
A partir de 9 anys recuperem a les tres germanes que, si no les coneixeu, podeu recuperar també el capítol anterior, que és La reina a la cova, i aviam com aquesta germana anirà deixant enrere la infantesa.
Avui a l'ofici d'educar, pluja fina de llibres.
M'agrada tant la història dels pirates. La tornem a llegir?
Els booktubers, booktokers i bookstagrammers han revolucionat les recomanacions de lectura, portant la frescor i el dinamisme de les xarxes socials a la literatura catalana. Cristina Vilà.
I ara la Marta Cava, tres propostes. Comencem amb el cap Els núvols, de Bernat Gormand, publicat per l'Altra Tribu, per lectors que ja llegeixen de manera autònoma i busquen històries llargues i més elaborades.
Exacte, a més és una reivindicació que a casa nostra també podem fer molt bona literatura infantil, i és una història tendríssima amb un protagonista, que és l'Elias, que està una miqueta sola a l'escola fins que apareix un noi nou i de sobte comença a sentir moltes coses cap a ell. I és una història fantàstica, i en Bernat Gormand ja no hi és entre nosaltres, però va fer una contribució molt gran a la literatura infantil i crec que l'hem de reivindicar, tot i que ja no hi sigui.
Soc un llibre, de Rita Canes Méndez, de l'editorial Joventut, un llibre de coneixements per a tots aquells que tinguin ments curioses i ganes de descobrir.
Aquest el porto perquè el club de lectura dels grans que porto va ser tot un èxit, perquè van flipar. És un llibre que t'explica tot el procés de com es fa un llibre, des de l'inici fins al final, totes les persones implicades, totes les professions, i es van quedar al·lucinant. I a més, totes les recomanacions que porto són d'aquelles com els jocs de taula. Sabeu allò que diuen edat que comença i fins a 99 anys? Doncs totes tres són això, que fan gaudir fins i tot els adults, que això és la bona literatura infantil.
Tercera recomanació, La mona de l'assassí, de Jacob Wegelius, publicat per Viena, un llibre ideal per lectors de 10 a 99 anys. També,
exacte, sí. És un llibre que no conec ningú que l'hagi deixat a mitges, que no l'hagi abandonat. És la història d'una mona que no parla, que ha d'ajudar a un amic seu, que és mariner, a defensar-se perquè l'acusen d'un crim que no ha comès, i és un totxo ple d'aventures que us farà gaudir moltíssim.
Avui a l'ofici d'educar parlem de llibres.
M'ajudes a triar un llibre?
Perquè els nens siguin intel·ligents, deixeu-los llibres de fades. I si voleu que siguin més intel·ligents, deixeu-los encara més llibres de fades. Albert Einstein.
Doncs, llibres del que sigui. Misha, quines són les teves tres propostes? Comencem per la primera. Una vegada vaig ser un arbre, d'Eloyne McLaughlin, publicat per Ànima Llibres. 2 anys.
Correcte, sí. Jo, en la mateixa línia que la Marta Caus, porto un llibre sobre com neixen els llibres. En aquest cas, per a primeríssims lectors, amb il·lustracions de Guillerm Karsten. I, tècnicament, el llibre està escrit per un llibre, amb l'ajuda d'Owen McLaughlin, perquè és ell qui ens explica com va néixer des de, una petita llavor, un pinyol, no? Un pinyol en una pinya, fins a acabar-se convertint en un llibre molt divertit. I si vau ser fans d'un altre àlbum d'aquest autor que es diu L'Abraçada, que a mi em va fascinar, aquest també us robarà el cor.
Segona recomanació, el meravellós Maurice i els seus rosegadors il·lustrats, de Terry Pratchett, publicat per Mai Més.
Efectivament, no podia no parlar de Terry Pratchett, és el meu autor preferit i estic molt contenta de que Mai Més, amb traducció d'Ernest Riera, l'estigui portant en català. Terry Pratchett escriu fantasia amb molta crítica social, la seva saga més famosa és el Dismunt i està més pensat per un públic adult, però de tant en tant té alguns llibres que poden ser gaudits i estan més pensats per públic infantil, infantil jove, i en aquest cas aquest llibre és ideal per ells. Ens planteja què passaria si el flautista de Malin, en lloc de foragitar les rates, s'aliés amb elles per timar tots els pobles.
Vaja, només ens faltaria això amb el programa que tenim. Tercera recomanació, una cassola, una espasa làser i un cas viking de Mireia Vidal, publicat per EDB, per tercer i quart de primària.
Sí, senyora, amb il·lustracions de Quim Amate. Doncs el nostre protagonista s'armarà amb totes aquestes coses que diuen el títol per posar-se als peus del llit del seu avi que està malalt i evitar que la mort se l'emporti. Però quan la mort arribi no serà en absolut com ell s'esperava.
Hi ha un llibre a l'escola que em fa por i alhora tinc ganes de llegir.
Els llibres ens ajuden a trobar paraules que guardem en una maleta per tota la vida. I quan vivim situacions difícils, cal buscar dins la maleta alguna paraula per resoldre la situació. Paula Jarrín.
Propostes avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement a Catalunya Ràdio. Ara la Marina Llompart, 3 i 3... I tres, fan de Xerezade Bardagí, publicat per Vindy Books.
Sí. Aquest llibre, a més, és recomanació del Guillem Fargas, que és company meu a Tàndem, que volia que fos aquí d'alguna manera. La Xerezade Bardagí, que és narradora oral, el que fa en aquest llibre és agafar 9 rondalles de l'Amades, no?, recollides per l'Amades, en fa la seva versió, respectant tota la simbologia, tota l'essència, i la part interessant del llibre és que al final ens poden trobar les 9 rondalles original per Amades, i és una manera de, com de recuperar el nostre folklore amb il·lustracions molt atractives i una edició molt cuidada.
Segona recomanació, Les tres reines de Gamalí, de Magalí Lehouché, publicat per Garbuix Books.
Aquest còmic és meravellós, o sigui, qui no l'hagi llegit, adults, petits, vos ho recomano moltíssim. És una novel·la gràfica basada en una novel·la que ja portava molts anys publicada a França, i bàsicament són tres noies que van a un institut que allà es premia cada any el botifarró de l'any, no? La nena més lletja, més grassa, i és una manera, no?, com de fer-los bullying. I elles giren tot aquest discurs i decideixen anomenar-se, autoanomenar-se les botifarrons, i decideixen emprendre un viatge fins a París venent botifarrons pel camí. És un còmic divertidíssim, preciós, que vos robarà el cor.
Tercera recomanació, només passarem per allà amb La bici, d'Ellen Stromberg, publicat per l'Altra Tribu.
Sí, aquesta és una d'aquelles novel·les juvenils que va de tot i del no res, perquè és el procés de fer-se gran i el primer amor i les amistats i la intensitat amb què es viu l'adolescència, i realment en els últims anys crec que és la novel·la juvenil amb una veu més de veritat que he llegit, i estic convençuda que això en el moment adient pot ser una lectura potentíssima.
Hi ha llibres que són molt avorrits.
Hi ha tota la dimensió invisible de la feina de mediació de la lectura que fem els mediadors. Hi ha un treball de formació molt silenciós al darrere per acostar llibres als infants que potser no anirien a buscar. Paula Jarrín.
Doncs ara és el torn del Jaume Centelles. Ell també ens ha portat tres propostes. Comencem per la primera, L'estrus al mercat, de Cristina Olevi, il·lustracions de Paula Bossio, publicat per l'editorial Flamboyant, per Cicle Infantil.
Això mateix. És un llibre que ens parla de solidaritat, de sentit comú, per petits. És fantàstic, és un estruç que se'n va a veure una amiga seva que estava a l'alta, la Gacela, i li vol portar un regal. I pel camí va al mercat i allà té problemes per trobar-li un regal. Sempre hi ha inconvenients. Això no pot ser perquè això és per aus, això no pot ser perquè encara està la botiga tancada, etc. M'ha agradat perquè és com un còmic on els infants poden veure mil històries, mil animals, reconèixer-los, fruites, verdures, de tot. És divertit, divertit, i a més té una moralitat al darrere de dir, bueno, potser de vegades les coses s'han de relativitzar una mica i no fer als altres els que no vols que et facin anar a tu, que així acaba.
Anem per la segona recomanació, El retorn dels llops, de Nadja Beljadir, amb il·lustracions de Majewski, publicat per Thauri Books.
Aquest pels de cicle mitjà està molt bé. És un llibre acordió, que li diuen, que les tires, i parla d'un fet real. A mi les històries de fets reals m'emocionen molt. I parla del que va passar el 1920 a Yellowstone, en un parc molt gran que hi ha als Estats Units, quan van tornar a entrar els llops. És una mica el que ha passat aquí al Pirineu amb l'os, no? O el que va passar a la Xina quan el Mao Zedong va dir que havien d'eliminar tots els pardals. Quan trenques l'equilibri, la cosa es descontrola molt. I aquí aquest retorn dels ous va possibilitar retornar a la vida, a la fauna, a la flora, tot allò va tornar a créixer d'una manera espectacular. Per això, quan volem fer una acció sobre l'entorn, hem de vigilar-ho molt. Ara, si aquí, per exemple, aquí a Barcelona es vol allargar la tercera pista de l'aeroport, i l'Estany de la Ricarda és un punt clau, és un punt clau. Té la primera part, que és a la part del davant, té totes les bèsties que surten i com es va canviant el bosc, i al darrere una informació científica i detallada. Seria un llibre de coneixements, però preciós, preciós.
I una última recomanació del Centelles, del Jaume, La iaia no hi toca, de José Ignacio Valenzuela, al Chasques, amb il·lustracions de Patricio Beteo, publicat per Vira Viró.
Aquest és un dels meus llibres preferits. Aquest any, fa 10 anys que es va publicar aquí, però a Llatinoamèrica i a Mèxic, sobretot, aquest ho peta per les escoles. És un llibre de poesia, però narrat per un senyor gran que explica la seva història quan era petit amb la seva iaia. Està basat en fets reals, també. I és bonic, 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 que d'aquells que deia la Marta, que no pots deixar de llegir. Fantàstic. La iaia no hi toca, us el recomano. Mi abuela la loca va ser el títol original. Però la iaia no està boja. La iaia sap el que ha de fer perquè el seu net esdevingui poeta com ella.
Avui a l'Ofici d'Educar, la força de les xarxes d'internet per divulgar literatura infantil i juvenil en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Hi ha tota la dimensió invisible de la feina de mediació de la lectura que fem els mediadors. Hi ha un treball de formació molt silenciós al darrere per acostar llibres als infants que potser no anirien a buscar. Paula Jarrín.
A mi m'agradaria llegir els llibres de grans.
Doncs, fetes les recomanacions, diu la Marina Llompart a l'article Mediació a Internet i a les xarxes de la revista Faristol. L'any 2004 va ser llançat al món Facebook, YouTube el 2005, Instagram el 2010. I la resta és història. Aquestes xarxes, a banda de permetre la proliferació dels bookstagrames, els booktubers, els booktalkers, amb l'arribada de TikTok l'any 2016, o persones que parlen de llibres, també ha permès una via d'exposició dels mediadors que permet un consum molt més immediat, sovint més lligat a la novetat i al món de les recomanacions literàries. Però també, diu ella, com a diari de laboratori de proves, que és la mediació. De fet, segons informes del sector, molts joves descobreixen llibres a través de TikTok o Instagram abans que la llibreria. D'això en parlarem. Què penseu? Fem una primera ronda, després veurem per què heu fet el salt a les xarxes. Què penseu que porten les xarxes socials, no? I què han canviat en la manera de descobrir llibres infantils i juvenils, no? O si han ampliat. Marta, comencem per tu. Què ha canviat?
Vinga, ui,
ara m'he agafat, Sí, perduda, dic, ara la catxaré.
Home, jo penso que el tema de parlar de llibres a les xarxes ha permès democratitzar la lectura, no? I fer que tothom se senti bé parlant de llibres i recomanant allò que li agrada, i és molt maco, no?, que jo pugui estar seguint la Paula a les xarxes de la llibreria i saber què recomana, perquè això vol dir, aquí la Paula està fent molt bona feina i jo sé que això que recomana segur que té segell de qualitat. Però també hi ha un punt perillós que a mi em preocupa, sobretot en els darrers temps, que és el tema que hi ha molta gent que confon la prescripció amb la publicitat. Quan tu prescrius és que has fet un filtre perquè has llegit, perquè tens uns certs coneixements, no?, d'aquest llibre. Et pot agradar més o menys, no?, però saps veure el potencial que té aquest llibre, no? Però, en canvi, estem caient a vegades, moltes vegades, en la publicitat, no?, de dir, ostres, mira, a mi una editorial m'envia tants llibres, jo el recomano. I potser, no t'has parat a mirar-te'ls bé, a analitzar-los, a parlar amb altres persones, no? I està molt bé, és com una arma de doble tall, no? Perquè penso, ostres, està molt bé que tothom pugui parlar de llibres, però també hem de vigilar amb el tema aquest de la publicitat.
Marina, tu que havies escrit aquest article parlant-ne, què més afegiries?
Sí, jo crec que hi ha un punt que en... concretament, ja amb la literatura d'adults també passa, però crec que encara amb més incidència en la literatura infantil i juvenil tenim molt pocs espais en els quals xerrar de llibres i xerrar de mediació, i crec que les xarxes han permès que si els mitjans tradicionals no se n'ocupen tant, puguin tenir un espai i se puguin visibilitzar autors i llibres, però sí que crec que el gran perill és una mica el que deia la Marta.
I des de les llibreries, què en dieu? També ha estat una passa. Nova finestra.
És una nova finestra i són ocupar aquells llocs que, si ningú els ocupa, els ocuparà el mercat. I si els ocupa el mercat, sempre hi ha un discurs únic. Poder obrir les escletxes de discurs, de mirades, això sí, comparteixo la mirada amb les companyes. Ha de quedar molt clar quan... Jo, per exemple, jo no faig publicitat. Que a mi m'enviïn un llibre no vol dir que parli d'ell. Jo faig prescripció. Llegeixo molt i d'aquest molt queden uns quants. Com si els passéssim per un garbell... I queden alguns, queden aquells que podem recomanar, no pels meus gustos, perquè penso, aquests infants que tenen aquestes inquietuds, aquests gustos, poden anar molt bé perquè les mestres el puguin fer lectura en veu alta o perquè els mediadors de lectura els puguin oferir i fer clubs de lectura, xerrades literàries, però és important dir això és prescripció o això és publicitat.
Creadors digitals, què hi heu de dir, Misha?
Doncs en el meu cas jo crec que és molt important diferenciar el que és parlar d'un llibre i recomanar-lo. En el meu cas, quan faig col·laboracions amb editorials i rebo novetats, intento sempre mostrar-los. En el llenguatge de les xarxes, d'això se'n diu fer un book haul, és a dir, tu ensenyes un llibre que t'has comprat o que t'han enviat últimament. Llavors, m'encanta poder fullejar el llibre, llegir les sinopsis, perquè així la gent es fa una idea de què anirà aquest llibre. I després, si me'l puc llegir i m'agrada, faré una recomanació.
Jaume Centelles, què hi afegiries tu?
Hostes, és un tema interessant, Mira, no havia pensat, però és veritat, això de la publicitat. Jo crec que nosaltres, la nostra feina és llegir molt, això d'entrada, i després saber distingir els llibres que li diem llaminadures, els llibres xutxes, que coneixem així, que te'ls empasses i s'esvaeixen, dels llibres potents. Saps? Dels llibres que tu llegeixes...
Això que has dit, ho has dit barroerament, podríem dir, però és molt potent, és molt bonic, com ho has dit, vull dir que està bé.
És així, perquè tu agafes un llibre, abans comentava la llei, ostres, te'l llegeixes i et colpeja, tu entres al llibre i surts canviat, perquè t'afecta, o sigui, aquella porta que tu obres cap enfora, però és una porta que estàs obrint també cap a dintre teu. I t'emociona, t'agrada, et fa plorar, et fa riure, et diverteix, el que sigui, però... I el recomanes i dius, mira, aquest llibre, llegiu-vos-el perquè trobareu això o això o altre. Si esteu amb els petits, una lectura modelada o compartida, feu com sigui, no? Això és el que hauríem de fer. És veritat que pot ser, com diu la Misha, doncs tu presentes un llibre i... t'agrada a tu i a vosaltres no us agrada. Mira, mala sort, això cadascú té els gustos.
Avui a l'Ofici Educar, la força de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil.
M'ajudes a triar un llibre?
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs ara anem al per què vau fer aquest salt a les xarxes, no? Fa una pila d'anys, quan la Marta va començar a treballar a l'associació de Mestres Rosa Sensat, que té un fons de literatura infantil i juvenil molt important, li passaven molts llibres per les mans, que veia que eren com petites joies poc conegudes i que ningú en parlava, perquè els mitjans parlen de llibres molt exitosos o coneguts, i no d'aquests, diu ella, i va crear un canal d'Instagram, no? Tens la impressió que els algoritmes condicionen una mica... o molt, la visibilitat d'un llibre, és a dir, que aquí també hem de vigilar.
d'un llibre, de qualsevol cosa. Vull dir, ara, jo quan vaig obrir-me aquest canal d'Instagram, que no ho he mirat, em sembla que fa més de 10 anys, això dels algoritmes ens sonava com una cosa estranya, no? Una paraulota fins i tot, i jo quan recomanava llibres no ho feia pensant en a qui arribarà, quants likes, quants... No, jo ho feia perquè realment m'agradava i per això, no? Perquè em passaven molts llibres a les mans i deia, ostres, per què ningú està parlant d'aquest llibre? Igual que em passa amb els adults, no? Però veia llibres i dic, ostres, això hauria d'estar sent un èxit de vendes, hauria d'estar sent llegit per totes les criatures i per tots els adults. I clar, em trobava amb això, no? I ara sí que hi ha una dictadura aquesta de l'algoritme, del like, del no sé què, que jo intento no mirar-ho, intento seguir fent el que feia al principi, que és, a mi m'agrada un llibre, jo el recomano i espero que li arribi a algú. Una cosa que em passa molt bonica és que a vegades moltes companyes de biblioteques públiques i escolars em diuen, ostres, és que miro totes les recomanacions que fas perquè realment fas un filtre, no? I això a mi m'omple una miqueta el cor de dir, val, hi ha algú al darrere, no? Perquè a vegades també el tema de les xarxes acaba sent fred, d'alguna manera.
Quin tipus de contingut funciona millor per despertar les ganes de llegir? Perquè en teoria això és el que volem, no? Despertar la ressenya crítica, la recomanació així més emocional, la conversa... Què és el que funciona, tu, des de la teva experiència?
Totes tres coses i també depenent del públic. Clar, jo m'adreço sobretot als prescriptors adults. Vull dir, una altra cosa és com, per exemple, quan faig clubs de lectura, que també m'interessa molt, no?, saber la seva opinió. I els explico molt a les criatures que han d'aprendre també a ser crítiques i a dir-me, és que això no m'ha agradat del llibre. Perquè els hi costa molt a vegades ser crítics, perquè volen complaure l'adult que tenen al davant i els estic intentant ensenyar de dir, no, vull que em digueu les coses bones del llibre, però també les dolentes, perquè així a mi també m'ajuda a tenir el meu propi algoritme de saber què és el que no els està agradant a aquestes criatures i jo puc ajustar les lectures per trobar lectures més adients, però ja els he explicat moltes vegades, no sempre llegirem coses que us agradin, perquè la vida és així. A vegades ens menjarem un plat de verdures molt ensupida i a vegades ens fotrem una hamburguesa d'aquestes marranes amb molt de formatge i molta salsa, i és així una miqueta...
Quina interacció hi ha amb els lectors? Sí, clar, amb els més petits no, perquè és a través dels clubs, però potser més joves, sí. És a dir, deies, és fred, però tot i així t'escriuen i tu els hi dius, recomana'm més en això, és a dir, hi ha aquesta interacció per xarxes, eh?
Sí, a vegades em sap greu, però és que no puc atendre totes les peticions i sempre dic, ostres, però aneu a la vostra biblioteca, aneu a la vostra llibreria. Tenim la sort de tenir moltes llibreries especialitzades en infantil i juvenil. Tenim aquí la Paula, però tenim la llibreria Sendac, tenim la Petita, a Vic hi ha el Petit Tresor, que és una meravella. Hi ha moltes llibreries especialitzades, anem-hi de tant en tant, posem-hi els peus, també sortim una miqueta de les xarxes, que van molt bé, però també hem de tocar una miqueta llibreria i biblioteca.
Parlant de la biblioteca, com poden les biblioteques, les escoles, les llibreries aprofitar una mica millor les xarxes, no?, per crear comunitat, per promocionar llibres, no? Què creus que es podria millorar?
Crec, és la pregunta del milió, eh?, perquè és un debat que he tingut amb moltes companyes de... Per què no estem... Clar, és això, no?, que pensem que de les xarxes necessitem rebre likes, comentaris i tot plegat, i a vegades això, que estem arribant i no ho sabem, no?, i al cap de 3 mesos et trobes amb algú que dius, ah, el llibre aquell que va recomanar em va agradar moltíssim, i dius, val, vull dir, nosaltres anem fent, vull dir, perquè qualsevol biblioteca, qualsevol llibreria recomana, penja vídeos, comparteix coses, però clar, a vegades mai saps quin abast té realment el que tu fas informes.
Avui a l'Ofici d'Educar, la força de les xarxes per divulgar literatura infantil i juvenil.
Per què no tenim un tresor secret?
En el cas de la Misha, com va fer el salt? Doncs va començar a parlar de llibres el 2015, fa uns 10 anys, quan va engegar el seu blog de literatura on penjava ressenyes dels llibres que llegia. Però llavors ella ja es va adonar que entre els joves lectors tenien molt bona acollida els booktubers, els instagramers, i després de participar en un parell de concursos de vídeo, recomanacions i descobrir els booktubers, va fer el salt a les xarxes. I al principi ho feia per passar bé, però diu ella que després es va adonar que realment faltava conrear una comunitat en català per joves a les xarxes. I pam, ho vas fer. Per ajudar a fer créixer les comunitats, tant a Instagram, TikTok com YouTube, no? Tens la impressió, Misha, que les recomanacions entre iguals tenen més força que, per exemple, doncs, anar... en el tu a tu, no? El...
100%. Jo crec que tinguis l'edat que tinguis, probablement et refiaràs més a les recomanacions d'un amic o amiga, no?, que amb el qual comparteixes molts gustos. En el cas dels creadors i creadores de contingut literari, doncs el mateix, i amb els adolescents, moltíssim. Poder connectar i parlar de tu a tu amb una persona que t'entén i que té els mateixos gustos és genial.
Què és el que triomfa ara amb ells, amb els joves?
Uau, aviam, clar, és una gran pregunta.
Al capdavall, a mi no m'agrada generalitzar, i als joves els agraden coses molt diverses. Jo crec que en general els agraden històries que els interpel·lin, que els entretinguin, que no els tractin amb condescendència ni els vulguin ensenyar res. I si parlem de gèneres, aviam, la romàntica agrada moltíssim perquè al final són llibres també que t'ajuden a entendre qui ets, el còmic, el manga, però també el misteri, el thriller, les aventures, la fantasia. En fi, és que és tan complicat com dir què els agrada als adults, també una mica de tot, no?
Tu tries lliurement allò que dèiem del mercat, fins a quin punt marca o no els llibres dels quals parles, o sents una mica de pressió d'algunes modes o corrents o editorials que et diuen, ah, va, Misha, parla d'aquest, va.
Aviam, jo sempre...
Sigue sincera.
Sí, sóc sincera. Intento no seguir modes, mai he sigut de seguir grans corrents, però alhora he d'estar al dia també del que llegeixen els infants i els joves, perquè jo també dinamitzo clubs de lectura i faig tallers, xerrades, i m'agrada molt connectar, no, amb els joves i de saber què els interessa. Però en general sempre intento parlar d'aquells llibres que a mi m'han apassionat, que m'han encantat, i això sí, com he dit abans, quan col·laboro amb editorials i m'envien exemplars, intento doncs ensenyar aquests llibres i donar visibilitat doncs al gran esforç que hi ha darrere de cada publicació, no?
Tu, el 2017, obres el teu canal de YouTube, dius que és important que els joves se sentin interpel·lats pels llibres que recomanes. Tu tens la impressió que els creadors digitals esteu ajudant una mica a crear nous lectors?
Bona pregunta. Aviam, jo crec que sobretot estem creant comunitat. Penseu que jo sempre dic que, jo crec que estem totes d'acord, que llegir és molt solitari. I una miqueta com el que estava dient també la Marta abans, les xarxes socials han democratitzat la lectura, han pogut fer que compartíssim aquesta passió amb tothom. Jo sempre dic també que la màgia de la lectura és compartir-la. I les xarxes han fet això, han connectat, no, tots aquests lectors d'arreu del món. Ara bé, fa que llegeixi més gent. Jo crec que també ho aconsegueixen. Al capdavall, els booktubers, bookstagramers, booktalkers demostren que la lectura és una afició que pot ser divertida, que no té res a envejar també i que és igual de vàlida que mirar sèries, pel·lícules, i demostren d'això que tu pots passar molt bé i que és perfectament compatible amb les noves tecnologies.
Doneu-me dues collarades de fantasia.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar, temps de suplement a Catalunya Ràdio, la força de la literatura a través de l'impuls que li donen les xarxes. Parlem també de la Marina, com va fer aquest salt a les xarxes. Ella compartia les lectures que feia per Insta i estava molt al cas del podcast, i va conèixer el Guillem, que era molt oient de ràdio, i es van embrancar a fer un podcast de literatura infantil i juvenil, sobretot d'una veu als experts. Diu la Marina que com a les xarxes hi ha molt de soroll i costa molt triar perquè és un aparador frenètic, si feien un espai podrien ajudar a les famílies, gràcies, ajudar a les famílies, educadors i escoles a triar. I el 2020 neix Tàndem, un espai de conversa amb expertes i professionals que en saben molt, on parlen de llibres, mediació, pràctiques lectores i maneres d'apropar la literatura infantil als joves i als infants. Comenceu després de la pandèmia, el boom de les xarxes i els llibres durant el confinament. Què us ha portat el podcast, que és en temps de frenetisme, en el que totes les recomanacions són així com molt ràpides? Vosaltres heu apostat per... anem a fer un espai llarg per parlar tranquil·lament, reposadament, reflexionar.
Sí, és que jo crec que els podcasts, al final el que han fet ha estat que tu, del teu tema nínxol que t'agrada, poder dedicar-li un temps, no? de repòs, de reflexió. Clar, tenir una hora per xerrar amb algú de literatura infantil és un gust, perquè et pots esplaiar en la conversa, ells tenen temps de desenvolupar allò que pensen, i sí, va ser un gust. No mos esperàvem tampoc que aconseguís durar tants anys, perquè quan ens hi vam posar el 2020 no sabien ni que ens confinarien. Al final ens va anar bé, perquè la gent se va poder llegir més i escoltar més podcast, però sí, jo crec que és un format ideal, perquè trobes el teu públic i et pots esplaiar.
Per tant, és una eina, dirien, de mediació lectora, no? S'està convertint en una eina de mediació lectora, el podcast.
Sí, jo crec que al final ha aglutinat com una sèrie de coneixements, ha posat, jo crec que mirant el catàleg una mica dels programes, et fas una idea, no?, de la gent que està com aportant valor al sector, i d'alguna manera això ha aglutinat com tota una sèrie de coneixements perquè tu puguis anar allà i puguis traslladar després això a la teva pràctica diària amb els infants.
Vaig descobrir que Tàndem té com una extensió que es diu La Lletra Petita, un podcast de literatura infantil i juvenil i la mediació literària, el 3CAT.
Sí.
Qui us escolta en el podcast? Mestres, bibliotecaris, famílies, lectors... I això d'alguna manera us ha condicionat com parleu?
Sí, jo crec que sí, perquè al principi, ja t'ho dic, no teníem una idea molt clara de cap on anàvem, i sí que vam veure que amb els anys el públic de Tàndem una mica són els convençuts, és els mateixos mediadors que ja van picant pedra en la mediació en el dia a dia, i precisament La Lletra Petita a 3CAT va néixer d'un encàrrec, però una mica va ser això, anem a fer un podcast en l'esperit de Tàndem però més centrat a les famílies, per tant, de les més curtes, són de 20 minuts, temes molt concrets, amb experts igualment, però era mantenir la filosofia de Tàndem cercant un altre públic.
I heu notat si s'ha creat una mica de comunitat lectora al voltant? Això ja heu començat a percebre?
Sí, jo crec que és de les coses que, com deia la Marta, més sorprenen, no? Perquè tu és una cosa que fas des de casa, no és en directe, tu confies que arribarà algú, però després, més enllà de les estadístiques, quan te trobes algú que tu no coneixes de res en qualsevol lloc i te diu, ai, t'he reconegut la veu, és que som molt fan de Tàndem, això al final te dona molta energia per continuar, perquè és una feina que te treu moltes hores i que aquest reforç sempre va bé, de té sentit.
M'agraden els contes que em fan somiar.
Avui a l'Ofici d'Educar fem aquest recorregut per conèixer aquesta força de les xarxes d'internet a l'hora de divulgar literatura infantil i juvenil. I del podcast de Tàndem, el podcast de poc cas, no? És un joc de paraules. El poc cas, que no és veritat que us facin poc cas, però sí que feien poc cas a la literatura, d'aquí ve el nom, va néixer el novembre del 23 d'una idea de la Carlota Torrents d'ajudar-se, d'ajuntar-se amb la Paula Jarrín i la Tina Vallès per passar de les queixes a l'acció. Molt interessant, això, eh? Sempre s'ha de fer així. I aconseguir que fessin més cas a la literatura infantil i juvenil, i també perquè us vau adonar que llavors només hi havia el podcast de Tàndem, centrat en un tema i experts. I el trio Poc Cas va presentar la idea al VilaWeb i de seguida us van dir que sí, carai. Us van posar un tècnic de so, el Carles Garcia, perquè sonés bé, i vau enregistrar el número 0 al VilaWeb, que no s'ha més mai, perquè era un assaig.
S'ha més mai.
I atenció, perquè ara ja aneu per la tercera temporada. Moltes felicitats.
Gràcies.
N'heu après sobre la marxa i us n'heu sortit. Què has descobert, Paula, parlant de literatura infantil i juvenil en un podcast que no t'haguessis trobat en el teu dia a dia a la llibreria?
És un altre espai per parlar de literatura, i des d'aquesta calma. Mm. Nosaltres no ens posem una hora, intentem pilotar entre 50 minuts i una hora, però és aquella serenor de tenim 6 llibres davant, tenim un tema, escollim, busquem, investiguem, anem a les bíblies, busquem en les nostres biblioteques personals, i és aquesta calma per parlar de literatura.
Entenc que és guionat. Clar, la resta, entenc, us guioneu? A les xarxes sí. Es guiona?
Sí, hi ha un guió que cadascuna de nosaltres anem fent i ens anem parlant de posa'm un peu aquí, o sisplau dona'm l'entrada així o aixà, o no diguis del llibre que vaig a parlar, però sí que hi ha un guió i jo els tinc tots els quaderns guardats.
Perquè clar, cap de vosaltres és periodista i esteu fent, és a dir, esteu parlant amb fluïdesa davant d'un micròfon. Des de fa 4 programes a més, al podcast, feu a VilaWeb vídeos i ara us podem veure, no?
Ara ens podeu veure.
Des de la llibreria, tu notes que té incidència tot això que surt per les xarxes i si us venen a buscar títols concrets?
Sí, i a més, no només del podcast. O sigui, la llibreria al final després és... No, és que aquest, oi que el van recomanar els companys de Tàndem, o la Marta, o la Misha, o el Jaume, o altres espais com el Faristol o el Garbell de Rosa Sensat. dins de la comunitat de mediadors sí que està, i després et trobes precioses sorpreses de famílies que, no, és que, clar, ets tu qui ets de les tres, i jo sóc la Paula, i està molt bé perquè veus que no és massiu, no som un fenomen de masses, però sí que hi ha un públic que té moltes ganes i molt interès en escoltar, en aprendre i en llegir després que tu facis la recomanació.
Clar, tu perquè tens les dues facetes, no? Sí. Ets creadora de podcast i és llibretera, però els llibreters pot ser que s'hagin pogut sentir una mica qüestionats d'ara la prescripció, abans la feien els llibreters, i ara resulta que hi ha gent que per les xarxes prescriu com si fossin llibreters.
Jo crec que aquí, i sobretot els que ens dediquem al món de la literatura infantil i juvenil, ens fem costat. I és important de dir, jo estic preparant un club de lectura per joves i sempre penso, quina recomanació, i puc fer-li una trucada a la Marta o a la Júlia Baena, que és una altra experta, o a la Marina, a qualsevol, sisplau. I jo crec que aquí estem tots junts per donar visibilitat i per fer de la literatura infantil un espai ple de sentit.
A mi el que més m'agrada són els còmics.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
Doncs avui a l'ofici d'educar, la força de les xarxes per ajudar a donar visibilitat a la literatura infantil i juvenil. I ara anem amb per què va fer el salt el Jaume Centelles, que també ha fet el salt. Fa 15 anys que el Jaume va començar a fer la pàgina La invitació a la lectura amb WordPress, i a hores d'ara ja té, atenció, més d'un 1.100.000 visites. Explica que va fer el salt a internet, primer, perquè li servia com a diari de totes les activitats que anava fent com a registre. Segon, per fer de recomanador, mediador del que llegeix i li agrada. I tercer, perquè volia arribar a més gent. Dius que la teva pàgina se la mira gent de tot el món, des de Xile a Tailàndia, i que t'escriuen. Què et diuen, Jaume?
Sí, uau. De tot, em diuen de tot.
Coses boniques. Coses bones.
Sí, la majoria són bones, no totes són bones, però sí, la majoria sí. No és veritat, perquè mira, aquí heu parlat de... Tu parles de les llibreries, però és que ahir vaig estar... No, ahir, no, fa uns dies vaig estar a la Granja d'Escarp, que jo no sabia ni on estava això. Bueno, vaig buscar el Google Maps, me'n vaig anar cap allà. I allà no tenen llibreria. I com aquell poble, molts pobles de Catalunya no tenen llibreria. Però sí que em coneixien. Per què em coneixien? Perquè fos això, pel blog o pel que sigui. O perquè vaig anar allà presencialment, no? Això està xulo. I és veritat. Jo a l'Instagram, que ho l'estic aprenent, el primer que vaig fer vaig dir, esborreu... Vaig buscar un assessor i vaig dir, esborra'm, que no vull veure els likes ni la gent... Això, que això es pot fer. Piques allà i ja està, no m'importa si són 100 o 4 o 2.000, és igual. I després, sí, tu al blog escric, recomano, explico pues, notícies, aquesta fira aquí i aquell llibre que ha sortit que m'ha agradat molt, i després no saps què passa, però això ho llences i això arriba a tot el món. Si tu deies a tot el món, és a tot el món. Si he recomanat un llibre d'un senyor anglès, pot ser, i això ha passat més d'una vegada, que t'escrigui l'autor i digui, moltes gràcies.
Hola.
I tu aprofites i dius, parlem en privat, saps? Això t'ho enviem. Parlem en privat i li preguntes, i com va anar aquesta història, per què aquest llibre? I passa molta informació i tu dius, mira, m'agrada això. I això et serveix a tu després quan estàs a l'aula o quan estàs amb un grup de nens o per dir, doncs fixem-nos en aquest detall, això és genial. O recordo una vegada que li vaig... Jo també demano a molts que em diuen que no, claro, que vinguin, si poden venir allà a l'Hospitalet i a parlar autors de fora d'aquí, de casa nostra. I una vegada vaig escriure al Werner Hotsward de Frankfurt, Alemanya, i li envio un missatge. Werner, tu no vindries a l'Hospitalet? Google Translator en alemany li envio. I ell em contesta en català, però un català macarrònic, que jo vaig veure que jo també era de Google. Ah, vinga, va. I vam muntar. I així vam estar preparant aquella visita d'ell aquí a Catalunya molt de temps. I un dia, clar, jo feia... molt divertit. Jo feia i passava a Alemanya i li enviava. I ell feia i passava a català i m'enviava. I un dia, parlant de la seva vida, diu, sí, vaig estar... I em diu, vaig estar vivint 2 anys a Bolívia. Diu, a veure, I com portes el castellà? Jo, bien, castellà, bien, diu. Potser que s'estalviem això, no?
De
I
fet...
he fet moltes amistats, però de tot el món, t'ho dic de debò.
De fet, tu dius, a mi em va agradar l'exemple que em vas posar, tu dius que internet no obre finestres, sinó que obre una porta giratòria, no?
Sí,
que dir això.
Perquè tu aprens molt, tu. Mm-hmm. Tu, quan t'has de preparar doncs, una entrada al blog o una recomanació, te l'has de llegir i t'has de posar... I què em preguntaran? I en què s'hi fixaran? I quina resposta donaré? És aquesta. Tu aprens més que els... Quan tu expliques, aprens més dels que t'escolten. Seguríssim. I a mi, la idea que ha donat la Misha m'agrada molt, aquesta idea de fer comunitat, perquè mm-hmm. nosaltres el que volem més, com deia la Paula, estar connectats amb tot el món, amb tot el món. Perquè, clar, pensa que els infants que tenim ara, hòstia, aquests viuran al segle XXII. No sabem què passarà al segle XXII, però viuran. I nosaltres què volem? Fer un món millor. I l'única manera de fer un món millor, ara mateix, l'única, és que siguem un món lector. Si tots llegim, aixecarem la mirada del llibre i veurem tot d'una altra manera, més crítica, més feminista, més ecologista, millor. És per això estem per això.
Jaume, quin paper creus que hauríeu de tenir els mestres, tu com a mestre jubilat, com a prescriptors de lectura, en un món on els joves, sobretot, arriben, tenen ja recomanacions a través de les xarxes, no? Com s'hauria de combinar aquest món de l'escola amb el món de les xarxes, el que corre per les xarxes?
Sí, el mestre que ha de fer és llegir, això algú de vosaltres ho ha dit, llegir i tenir el seu propi criteri. Que també és veritat que es publica moltíssim i de tots els que estem aquí, si ajuntéssim el que hem llegit, no hauríem llegit ni la meitat del que es publica, perquè és una bestiesa que algun dia haurem de posar el fre de mà i dir, a veure, posem una mica de calma, editors, seleccioneu, feu-nos, no ens envieu tot, perquè això no hi ha qui ho controli. I el mestre, llegir, si no pot llegir tot, doncs el que se li pugui recomanar, i això li va molt bé, perquè després a l'aula... Pues tens uns nens, uns joves, i els pots explicar, va, anem a fer aquesta lectura compartida, anem a fer aquesta lectura dialogada. Els instituts d'allà a l'Hospitalet fan... tots llegeixen el mateix llibre i després, mira, hi ha un institut, no diré el nom, que llegeixen els clàssics. Ara estan llegint Romeu i Julieta. Bueno, per la setmana vinent, tenen aquella hora de lectura, per la setmana vinent, el capítol 15 i el 16. Llegiu-lo. I apunteu una frase o una paraula que us hagi sobtat. I venen les criatures, parlo de cinquè, sisè, i de primer i segon de l'ESO, i porten una frase que els ha sobtat. I a partir d'aquí es genera un diàleg, un debat, que no té a veure amb la novel·la, sinó amb ells mateixos. Buah, això és fantàstic.
L'Ofici d'Educar, un programa per descobrir el nostre nen interior.
Joves, infants, que puguin ser prescriptors a través de la xarxa. Jo recordo una vegada que el meu fill li van fer, no? Us graveu a casa i feu de prescriptors. És a dir, això és una eina que no cal publicar-ho a les xarxes, però que els ajuda a dir, em llegeixo un llibre perquè m'ha agradat i ara l'explico als companys, no? Els meus iguals.
És la recomanació entre iguals que també funciona. I ara, quan el Jaume deia un mestre que llegeix, el millor és que sigui el claustre que llegeix, perquè llegim en comunitat. I aquests 10 que jo em llegeixo s'afegeixen als 10 que llegeix el del costat i en són 20. I quan podem llegir i tenir com a fil conductor entre claustre, entre infants que tinguin un recorregut lector que els crea una comunitat, també és molt, molt interessant. Una de les eines pot ser aquesta. Llegeixo aquest, que em va encantar, i faig una recomanació pels meus companys.
100%. A més, lliga amb el que estava dient també abans la Marta, el que estava dient tots, no? Fomenta la lectura crítica, l'analitzar un llibre, per què m'ha agradat, no? I a qui li recomano. I a més, doncs, treballes moltes competències, també ho estàvem dient abans, crear un guió, com a mínim un esquema de què vols explicar, per què ho vols explicar, gravar-te, editar el vídeo... És que treballes una quantitat de coses impressionant.
Què funciona per xarxes? La part emocional, la part... Què és el que heu percebut que té més impacte, o fins i tot quan feu els podcasts, els que més triomfen, què és el que enganxa més?
Jo crec que es nota molt quan recomanes un llibre que a tu t'ha agradat molt.
Mm-hmm.
Vull dir, això és que la gent de seguida capta que no estàs enganyant a ningú, que és que aquest llibre t'ha agradat molt. A mi moltes vegades m'han dit, faig una secció a la ràdio, no diré quina ràdio, però és competència i no vull dir després problemes, però...
La sabem.
Sí. I l'altre dia, per exemple, vaig coincidir amb el crític de teatre i quan vaig acabar diu, és que ho expliques d'una manera que em fan ganes de llegir-me absolutament tots els llibres que recomanes, no? I dius, val, aquí hi ha alguna cosa, no? Jo a vegades sí que em preparo un petit guió, ja, però després em deixo anar i no miro gaire bé el guió. I em deixo portar molt per la part emocional de... explicar com m'ha fet sentir aquest llibre i què és el que m'ha agradat, i a vegades simplement és això, perquè busquem fórmules, busquem vídeos impactants, frases, músiques, efectes, no sé què, i a vegades és senzillament això, explicar aquest llibre m'ha agradat per això i deixar-te anar.
100%.
És veritat.
I fins a quin punt penseu que el format curt de les xarxes condiciona molt els continguts, que a vegades potser siguin més superficials, ho penseu?
Sí, jo crec que ja no només el format curt, sinó també la pressió aquesta que si no publiques sovint desapareixes, perquè crec que això va en contra de qualsevol experiència lectora, el que deia la Marta. Jo tendes que obrir molt els ulls i gesticular molt quan un llibre m'ha agradat molt, però no tots els llibres me fan sentir així, no? Ni, potser ni un 10% de les coses que llegim. I clar, jo crec que aquesta tirania d'estar publicant sovint fa que moltes vegades anem recomanant llibres i posant-los tots al mateix nivell, quan en realitat un estàs fent quasi un resum de la trama i l'altre estàs recomanant una cosa que t'ha agradat moltíssim, no?
I aquesta pressió fa que moltes vegades hi hagi gent recomanant llibres que no s'han llegit. Que això a mi em costa molt personalment recomanar un llibre que no m'he llegit. Jo et puc dir, sí, mira, existeix, però recomanar-lo, parlar-te'n, no? I a vegades veig molta gent que diu llibres temàtics, no? I et fa una llista llarguíssima i dius... Ni jo m'he pogut llegir tot això.
Sabem que un llibre que no us ha agradat mai el recomanaríeu?
Mai.
Jo.
A veure, en el sentit de que, és veritat, a mi em pot no haver agradat, però si considero que és un llibre que pot agradar, que té potencial i que té coses que poden agradar a altres lectors, jo sempre ho faig. De fet, jo quan faig ressenyes al meu blog i també quan faig vídeos sempre dic, recomano aquest llibre a... Si us ha agradat, si sou lectors que us agrada això, perquè cada llibre té el seu lector, encara que a mi no m'hagi agradat.
A vegades has de desdoblar-te en dues figures,
sí,
no? El lector objectiu i tu com a lector. Com a la llibreria o a la biblioteca, tu no tens la biblioteca dels llibres que a tu t'agraden, o a l'aula... Però tu has de dir, bueno, la qualitat, els personatges, l'espai, tot això està molt ben construït. És un llibre vàlid, tot i que a mi potser no sigui el que més m'apassioni. Però tu has de llegir com un lector objectiu quan vols transmetre.
Sí, crec que una cosa és la qualitat literària i l'altra el nostre gust personal.
Totalment.
Que cap de nosaltres recomanaria una cosa en els seus canals, perquè també perds credibilitat que no et semblés de qualitat, però sí que a vegades penses de, per gustos personals, que no és el llibre que més m'agrada, però té el seu lector, no?
A mi em va passar, i ho dic perquè jo ho vaig dir, en Peter Pan, me el vaig llegir quan estava estudiant la carrera i ara ha sortit una edició molt maca de Les males herbes i dic, vaig a donar-li una segona oportunitat, i em va passar igual, que vaig trobar-hi moltes coses que no em van agradar, però el vaig recomanar perquè em va semblar que, clar, tothom agafa la història del Peter Pan, però, ai, és que no ens volem fer grans, no volem envair, i a mi em va semblar interessantíssim el personatge del Capità Garfi, i dic, ostres, és que no estem parlant d'aquesta història des d'aquest personatge que té un potencial enorme, no? I vaig saber parlar de treure les coses bones, però també assenyalar algunes coses que a mi m'havien grinyolat, que no vol dir que siguin dolentes.
Diverses editorials han reconegut que llibres antics han tornat a vendre's massivament gràcies a recomanacions virals. Les xarxes, penseu que fomenten més la lectura o la compra de llibres?
La compra.
A veure,
crec que
50,
som una societat més compradora de llibres que no pas lectora.
Sí.
I perquè a vegades les xarxes impulsen més a ensenyar que no pas a explicar, comentar, xerrar, no? Que és el que comentàvem una miqueta abans, que està molt bé, perquè tots quan ens arriba un llibre que a més visualment el veiem, ostres, que xulo, no? Que guai, vull ensenyar, però jo intento vèncer una miqueta això de dir, no, espera't, perquè després no saps què t'hi trobaràs.
Però al final també hi ha molts tipus d'usuaris. Hi ha gent que doncs, li agrada buscar recomanacions i després anar a buscar els llibres a les biblioteques algun amic li deixi, no? I estic molt d'acord amb el que estàs dient. Realment les xarxes tenen el poder de tornar a posar de moda llibres que ja s'han publicat, clàssics. Al final jo crec que també és qüestió d'entrenar l'algoritme de les xarxes. Si tu busques llibres concrets, llibres que t'agraden, dels gèneres que a tu t'agradin, i vas seguint creadors que parlen d'aquests llibres, probablement t'aniran apareixent més vídeos d'aquest estil, i no els més famosos o els que tothom... És que només parla de... Ah, és que has d'entrenar l'algoritme.
El paró de les xarxes i d'internet i de tota aquesta mandanga és que sempre has de tenir un mòbil, una tablet, alguna cosa. La presencialitat sempre
Sempre?
Sí. Sempre.
Ah, por favor.
És el gran refugi, sí, no? Clar, ja, de la nostra època.
I des de la pandèmia encara més. I els joves també, els encanten els clubs presencials. Clar. De lectura.
Acabem amb una ronda de per què creieu, per què vau decidir que valia la pena dedicar-vos a contagiar el gust per la lectura. Quin llibre us va fer fer aquest clic que us hagi robat el cor?
Hòstia. A veure, moltíssims, eh? És molt difícil triar només un, però jo recordo que vaig llegir en el seu moment quan va sortir Wonder de la R.J. Palacio i vaig acabar aquest llibre i dir, vull que tothom el llegeixi, tothom hauria de llegir aquest llibre, haig d'aconseguir-ho.
Marina?
Jo crec que el meu primer post així d'infantil i juvenil va ser El jardí secret, el clàssic.
Paula?
Allà on viuen els monstres.
Jaume?
No ho recordo, és que no recordo el primer.
Marta?
El meu post, no recordo.
Jo tampoc no ho recordo, però sí que lligant una cosa que ha explicat el Jaume, vaig llegir-me un llibre que m'havia llegit quan molt jove, que era El tot et serà presa, del Pau Joan Hernández, i me'l vaig voler rellegir fa poc i em va agradar moltíssim. El vaig recomanar i em va aparèixer als comentaris el Pau Joan Hernández per donar-me les gràcies perquè era un llibre de la finals dels 80. Diu, gràcies perquè, ostres, veig que el llibre està viu. Dic, hòstia, gràcies, em fa molta il·lusió poder-te donar les gràcies personalment perquè aquest llibre em va marcar moltíssim. I és una d'aquelles coses que recordo amb carinyo.
La màgia de les xarxes. Avui hem parlat de la màgia i la força de les xarxes d'internet per divulgar literatura infantil i juvenil. I ho hem fet amb la Marina Llompar, amb la Paula Jarrín, amb la Misha, l'Anna Pardos i Ripoll, el Jaume Centelles i la Marta Cava. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per molts de llibres, per molts de llibres. Gràcies, una abraçada. Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar, o bé seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I la setmana vinent, el vincle amb els avis. Us deixem amb els amics de les arts i Judit Niederman, citant Mercè Rodoreda. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons, de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el José Luis Santiso, i fins la setmana vinent.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que colla avall que això de tu, de mi. Que res que era remoure la merda.
Sé que no em convenç, que és perdre el temps, que no vals ni un dels segons, que encara tinc, que l'amor em citant Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits i amb màgia la cosa de perdre.
Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho és mai de preguntar, això serà saber veure. Citant Mercè Rodoreda. Que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò que només hi ha vida si la vius a poc, citant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, cert allò que només hi ha vida si la vius a poc, citant Mercè Rodoreda.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que a vegades surto així del plan, conèixer gent que funciona, hauries de veure
com he anat guanyant soltura, com he esporgat pors paralitzant gegants, i tant les coses importants són sempre les que no ho semblen. Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida. Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò que només hi ha vida si la vius a poc, citant Mercè Rodoreda. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer. Tot tremola, tinc una autoestima en construcció.
comences a estimar i surts escaldat, què fas?
Has de canviar de manera.
Deixa'm dir que encara no sóc jo, que ara em falta temps per endreçar-te allò, que només hi ha vida si la vius a poc a poc.
Si tant marxar-ho d'orella.